A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Perquè l'Ajuntament tindrà una ordenança de subvencions. Que deixi ben clares les coses. No perquè ara les subvencions es donguessin a la babalà, sinó perquè, d'alguna manera, s'evitin conflictes com els que s'han viscut al llarg d'aquests darrers mesos. I el ple també tindrà, l'Ajuntament també tindrà, un codi de principis i conductes recomanables a l'hora de contractar empreses, persones, etc, etc, etc. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. No sé si era perquè era un ple de pocs punts, però l'alcalde al final del ple destacava el fet de que no hi hagués hagut ni un sol vot en contra en cap dels punts, ni de les mocions que es van presentar durant el dia d'ahir. Després Ricard Vicente li va acabar matisant de dir que, clar, home, les qüestions eren totes molt de caràcter tècnic, poca cosa hi havia de caràcter polític i, per tant, doncs, difícilment també doncs, els polítics votaran en contra de qüestions de caràcter tècnic. Però, més enllà d'això, es va viure un ple tranquil, llarg com sempre, perquè, total, un ple que en principi tenia 7 o 8 punts, doncs va acabar passant a les 10 de la nit.
A les 3 hores i mitja gairebé.
Però sembla ser que això ja és el mal de la bèstia i doncs tenim una certa tendència a allargar les discussions. Una llarga discussió, no la sentiran, no els hi passarem, sobre el trasbassament de l'Ebre. Sobre el pla hidrològic. Uh-huh. Aleshores, més enllà de que doncs, tothom té dret a posicionar-se, però es va parlar molt de l'Ebre, quan l'aigua que arriba a Sitges, amb la de l'Ebre no és exactament, ens arriba d'Abrera l'aigua a Sitges. Però com dèiem, més enllà d'això, aquest ple, que començava amb dos donacomptes, això no es va votar, però sí que es va explicar, o es va explicar com es va explicar, perquè era el donacompte de l'informe de control financer sobre les subvencions atorgades durant el període 2010-2013, estava mal escrit inicialment, 2014 es veu que no estava contemplat, per l'Ajuntament de Sitges. Doncs bé, aquest informe que havia de justificar la interventora. La interventora simplement va justificar de que per motius legals ella havia hagut de fer aquest informe, però no va explicitar gaires aspectes més concrets. Mm-hmm. Vam haver d'esperar...
Les conclusions d'aquest informe. Ah,
exacte, les conclusions que a l'informe surten perquè forma part del dictamen. Hi ha una sèrie de conclusions amb el nom de les entitats, amb els motius que han motivat doncs, fins i tot els retorns, amb les al·legacions presentades. Res d'això es va explicar. Simplement es va doncs, comentar que la llei obligava a que es fes un control financer posterior després primer es fa una fiscalització prèvia, després un control financer posterior i si les coses no s'han fet bé doncs s'han de revisar, hi ha un període d'al·legacions i si les al·legacions no s'accepten doncs finalment s'han de retornar els diners com ha passat en algunes entitats, primer eren moltes després doncs en el termini d'al·legacions moltes d'aquestes entitats han acabat sortint i finalment són algunes entitats que sí que hauran de retornar part de diners. De fet, són gairebé uns 200.000 euros de retorn. El que passa és que d'aquests 200.000, 176.000 corresponen exclusivament a la Societat Recreativa al Retiro, per diversos conceptes. La resta d'entitats que sí que doncs, no han pogut acabar de justificar correctament algunes de les factures presentades són l'Associació de Veïns del Garraf, que són 4.000 euros, l'Institut d'Estudis Penedesencs, que en són 1.000, el Consell Esportiu del Garraf, que són 14.000, el Foment de Turisme, que són 2.300, els Amics de la Sardana, que són 1.000 euros, l'Agrupació de Defensa Forestal, que són 430, i la Secció Sindical d'UGT de l'Ajuntament, que són 103 euros. Mm-hmm. Aquestes són totes les entitats que finalment, després d'aquest llarg procés, del qual doncs, van sentir molts noms de moltes entitats que també havien passat per aquest procés de fiscalització, doncs bé, algunes les al·legacions se'ls han acceptat, altres doncs havia prescrit, per entendre'ns el motiu pel qual eren investigades i finalment doncs, ha quedat d'aquesta manera.
I d'elles, com us dèiem, aquests 176.000 euros del retiro que han trobat diguem, una forma de ser administrats o canalitzats que d'alguna manera afavoreix amb dues parts, a la societat perquè no haurà de pagar diguem-ne aquesta quantitat tan enorme i l'Ajuntament perquè ha trobat aquesta metodologia de poder valoritzar els dies que ha ocupat els locals del retiro.
Els motius pels quals aquestes entitats han de retornar els diners, que això tampoc va ser explicat en el ple, però sí que apareix a l'informe i per tant doncs els ho fem avinent, són dos, bàsicament són només dos. Un, L'accés de subvenció sobre el cost de l'activitat, és a dir, que l'entitat ha rebut molts més diners dels que realment representava o ha pogut justificar que li havia costat aquesta activitat i, per tant, doncs, el sobrecost l'ha de retornar, aquestes són la majoria, i després, en un altre cas, el cas de la extemporaneïtat en la justificació de la despesa, és a dir, que les factures que justifiquen la despesa feta es van presentar amb retard. Si aquest retard era superior a un 10% del període de la subvenció, és a dir, més de 30 i escaig dies, perquè el període de la subvenció normalment és d'un any, s'havia de retornar al 10% aquesta part proporcional, diguem com a sanció, com a multa, per entendre'ns. I aquestes són, doncs, unes altres de les causes de retorn d'aquesta subvenció.
Recordem que ens estem situant des del 2010, eh?
Des del 2010, és la suma de quatre exercicis, 2010, 2011, 2012 i 2013. És el que s'ha investigat en aquest període per part de la interventora general de l'Ajuntament de Sitges. Si us sembla, passem a escoltar primer aquestes consideracions que feia l'interventora i a partir d'aquí, doncs, les que feien també els diversos grups polítics. Per una banda, Manuel Rodríguez, de Ciutadans, que entén que la relació de deficiències mostra un gran volum d'irregularitats i que ha causat una inseguretat jurídica sense precedents i una desconfiança en la gestió municipal per part de les entitats. Cal, per tant, va dir Rodríguez, una millora en els protocols i una ordenança general de subvencions. Similar argumentació va utilitzar el portaveu de Sitges en Positiu, Ricard Vicente, que va dir que va preguntar quin acompanyament municipal hi ha hagut durant tot aquest procés i que va demanar que es reforci el que ha fallat perquè les entitats són l'ànima de la societat civil. A més, Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va mostrar la seva satisfacció de que s'hagi trobat un desllorigador especialment pel cas de la societat recreativa al Retiro, i Pep Moliner, el regidor d'Hisenda, en aquest cas, va dir que s'ha buscat una solució en la majoria dels casos, que el govern ha intentat d'assumir el repte que presentava aquests informes i aquesta necessitat de justificacions, i que engegarà un gran pla de formació tant al personal de la casa com a les entitats, doncs, perquè les coses es facin de la manera que marca exactament la llei i, per tant, que no hi hagi en el futur problemes com els que hi ha hagut aquesta manera. Va explicar Pep Moliner que part dels problemes es deuen a que el grau de fiscalització que es fa ara és més gran que el que es feia fa 6 anys. I clar, quan es van presentar fa 6 anys coses que es van donar per bones, ara al ser revisades s'han donat per dolentes. I a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut tot el problema. A més, va explicar que Pep Moliner, que malgrat tot, darrerament, i no només per la crisi, s'estan donant menys subvencions, i precisament, doncs, per evitar que hi hagi problemes com aquest.
Aquesta combinació de dos factors, per una banda hi ha hagut la crisi, hi ha hagut menys diners, i per una altra banda una normativa molt més estricta en l'àmbit de la justificació de les subvencions que donaven les administracions públiques.
I que ha motivat, doncs, que l'Ajuntament hagi donat menys subvencions. A més, Pep Moliner va dir que s'està treballant en una nova ordenança. Per tant, després va haver unes preguntes de Manel Rodríguez, va preguntar si hi hauria canvis en el règim de fiscalització. Pep Moliner va respondre afirmativament, i per altra banda, si hi hauria petició de responsabilitats per qui estés al darrere de que les coses s'haguessin fet malament. Pep Moliner, en aquest sentit, va preferir passar pàgina i va dir que el millor que es pot fer és formar. Escoltem aquest debat amb les consideracions inicials que va fer la interventora general de l'Ajuntament, Criseida Ramírez.
L'informe que emet la intervenció és en l'exercici de les funcions que li atorga la normativa vigent, que requereix prèviament per la llei de subvencions fer un control permanent de les subvencions a posteriori. L'Ajuntament de Sitges té un sistema de fiscalització previ que només mira una sèrie de qüestions, i a posterioritat es fa el control financer posterior total. La resolució de les incidències trobades es troben dintre de l'informe i corresponen a l'exercici 2010-2013. I, bueno, solventa algunes qüestions en les que es van donar terminis d'al·legacions i altres per les entitats que no han justificat correctament les subvencions, doncs determina la necessitat de reintegrament.
Gràcies, senyora interventora. Torn de paraules pels grups. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bien, este informe de intervención analiza la actividad subvencionadora del ayuntamiento durante los últimos 5 años y porque legalmente no podemos ir más allá de este periodo. Creemos que no es un informe más, sino una relación de las deficiencias que se han visto a la hora de conceder subvenciones desde un punto de vista de la gestión, de los procedimientos implantados y el cumplimiento de la normativa, ya que se detectan un gran volumen de irregularidades y de incidencias en la tramitación. Dicen que de aquellos polvos vienen estos lodos. Pues bien, la falta de control por parte del ayuntamiento ha creado una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las entidades beneficiarias, que después de 5 años han tenido que recopilar in extremis toda la documentación que acreditase que tenían derecho a percibirlas. Consideramos que se trata de una situación excepcional que no se debería de haber producido nunca en el ayuntamiento, en un ayuntamiento que funcionase medianamente bien. Nuestro grupo considera que debemos aprender de este informe y tomar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a producir, ya que hemos estado al borde de la disolución o liquidación de algunas entidades beneficiarias de subvenciones de nuestra vila que no tenían la culpa de que el ayuntamiento no hiciera bien su trabajo. En cuanto al régimen de fiscalización, como bien ha comentado la interventora, se trataba de un régimen de fiscalización previa limitada hasta mayo de 2012. De mayo de 2012 en adelante había una fiscalización ampliada, con lo cual el control que se ha ejercido sobre este tipo de subvenciones ha sido, por decirlo de alguna manera, casi inexistente hasta mayo de 2012. Posteriormente ha habido un mayor control, pero hay que trabajar en ello. Entendemos que tampoco se ha venido verificando la correcta concesión de la subvención, o si tenía ganancias o si perseguía el fin de la subvención, lo cual se corrige por este informe de control financiero, y lo agradecemos especialmente a la intervención para poder, a partir de este informe, poder comenzar de nuevo, pero aplicar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a producir. También, por otro lado, la ansiedad generalizada que se ha creado en torno a las entidades beneficiarias para recopilar datos, facturas, documentos durante estos meses ha creado una desconfianza hacia esta casa sin precedentes. Y, por suerte, en la mayoría de los casos, las incidencias han quedado resueltas en el periodo de alegaciones. Véase el Consell Esportiu del Garraf, el Club Natació Sitges, la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, les Joventuts Musicals de Sitges, l'Associació de Minusvàlids de Sitges. Sin embargo, todos conocemos que la peor parte la ha conocido el Retiro, donde hay una cuantía de 176.530 euros. Luego, por otro lado, tenemos l'Associació de Veïns del Garraf, Institut d'Estudis Penedesencs, el Consell Esportiu del Garraf, les Joventuts Musicals de Sitges i, per incidències, també els Amics de la Sardana, més de 10.000 euros, l'Associació de Veïns del Garraf i altres 4.000 euros i el Centre Excursionista de Sitges i, finalment, el Foment de Turisme de Sitges. Per suerte per a les entitats, parte o la totalitat de les deudes han prescrit i han evitat su reintegració. Finalment, creiem que debe existir una mejora en els procediments i en els protocols d'esta casa. Debe haber, si cabe, una mayor profesionalización, y nosotros desearíamos que se hiciera, según se manifiesta en el informe, una aprobación de una ordenanza general de subvenciones y la modificación del régimen de fiscalización previa limitada para poder garantizar una seguridad jurídica a las entidades perceptoras. Por esa razón, desde nuestro grupo queremos hacer 2 preguntas. Si el Gobierno tiene o va a exigir alguna responsabilidad por esta falta de control y la inseguridad jurídica que se ha creado hasta el momento, y si tiene previsto la creación de una ordenanza general de subvenciones. Nada más. Gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor Ricard Vicente.
Sí, gracias, señor Alcalde. Buena tarde a tothom. Las circunstancias de aquest informe, bé sabent, venen de lluny. Fins i tot d'abans de les eleccions, i han portat cua, sobretot per les entitats. És ben segur que ningú posarà en dubte que les subvencions, suportades per l'erari local públic, han de justificar-se degudament i segons allò que exigeixen les normatives. Això no treu que després de llegir l'informe hom posi en dubte quin tipus d'acompanyament hi ha hagut a nivell municipal els darrers 4 anys per haver-se donat tantes incidències. De nou ens preguntem si aquestes entitats havien rebut, en el seu moment i exercici, el corresponent informe de Secretaria d'Intervenció o de qualsevol altre òrgan gestor o de control comunicant que no havien justificat correctament i, si no és així, saber per què. En tot cas, demanem que es reforci el que ha fallat, l'atenció, el seguiment i l'acompanyament. Dit això, celebrem que s'hagin superat els obstacles i les entitats puguin percebre allò acordat, segons ens informa el govern. Cal deixar clar que aquestes entitats, les quals algunes han patit molt per arribar aquí, com per exemple el cas més flagrant, el del Retiro, totes elles són l'ànima de la societat civil de Sitges, la que bombeja l'acció cívica, esportiva i cultural de la nostra vila i que mereixen el suport ple del consistori. Per tant, demanaríem saber què és el que ha fallat en el seu moment, si d'alguna manera aquestes entitats, perquè parlant amb elles algunes ens diuen que en cap moment havien rebut cap tipus d'informació de que haguessin fet alguna cosa malament i que s'ho han trobat a posteriori. Ens agradaria saber si es va comunicar i si no es va comunicar que hi havia qualsevol error, per què no es va comunicar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Lluís Mercè, teniu la paraula.
Bé, no hauria d'estar molt content en aquests moments que s'hagi pogut desllorigar tot el tema de les subvencions a les entitats, ja que hem preguntat diverses vegades aquí al ple. I també ens agradaria saber que la que hagi tingut també que li hagi sortit com el Retiro, per exemple, 3.000 i pico, quasi 4.000 euros, si també es tindrà en compte o no. Perquè clar, no solament han justificat els 176.000, sinó també surt, em sembla que algú més, em sembla que surt uns 4.000 euros a retornar amb ells. Si això està dintre aquest lot o no, aquesta és la meva pregunta. I a més agrair ja de que el patiment que han tingut totes aquestes, pues, si realment pues, d'aquí endavant pues, que això continuï anant com té que anar i que no torni a passar aquests temes, perquè si no són uns mal de caps i uns mal de panxes que ha vingut amb molta gent d'aquestes entitats. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Alguna intervenció més d'algun grup? No? Senyor Moliner, per contestar.
Gràcies, senyor Batlle. Se'm sent? Sí? Sí. Bé, en primer lloc, comentar que s'ha buscat una solució en la majoria dels casos, gràcies a una feina també acurada dels tècnics municipals i també d'una capacitat política que queda en evidència per intentar buscar solucions a tots, a la majoria dels casos, pel que fa a les subvencions. El company Manel de Ciutadans parlava de que això posa en dubte els procediments, els processos interns, també la pròpia capacitació per conduir segons quins expedients, com el que avui portem a debat i portem a aprovació. I és cert, vostè té raó. Dir-li que aquest govern està posant tot el que pot i tot el que sap per intentar solucionar el repte que tenim pel que fa sobretot a aquests punts de procediments, processos, i també a través d'un pla de formació agosarat i potent. Ja vam parlar-vos en reunions de Junta de Portaveus i també en passades comissions de les formacions als departaments en el cas concret de les subvencions i de la justificació de subvencions, i el mes que ve a ple una ordenança de subvencions. Una ordenança de subvencions que reguli tots els procediments entorn la subvenció, l'adjudicació i la seva justificació. Per tant, ja vam detectar en l'anterior mandat que el tema de les subvencions s'hi havia de posar fil a l'agulla, no perquè les entitats necessitin més o menys acompanyament, jo discrepo amb això, sinó també perquè el grau de fiscalització d'ara no és el mateix que el de fa 6 anys. El govern anterior, el que vostès mencionaven també, va donar moltes menys subvencions ja en número i en nombre que el que s'havien donat fa 5 anys. Per tant, sí que és veritat que s'ha hagut de fer aquest control de fiscalització i aquest control financer d'aquests 3 anys en concret, però sàpiguen també que nosaltres, no només per la crisi econòmica, sinó perquè entenem que la política de subvencions també es pot substituir per altres polítiques d'acompanyament a les entitats molt més eficaces o a les empreses o als emprenedors, entenem que cal donar un tomb també a tota aquesta filosofia de governança pública i per tant també ja es va reduir el nombre, sobretot i vull deixar clar pel tema de la crisi econòmica que ens va impactar greu més a les agendes municipals. Jo crec que vostès també han de, i crec que ho coneixen, sobretot el Ricard, que feia referència al tema del retiro, i altres entitats coneixen les entitats, l'entorn de les entitats, com han justificat fins al moment, i és clar que cal un acompanyament. Per això cal molta formació als caps de departament. Jo crec que el control polític de les subvencions no hi ha de ser, hi ha d'haver un control totalment tècnic de les subvencions, també també dels diners que se li donen a les entitats, i per tant, a partir d'aquest control tècnic cal formar en capacitació tècnica els departaments que treballen en aquest tipus de dictàmens que són les subvencions. Tindrem en compte els suggeriments. Vostè apuntava una ordenança de subvencions. Ja li he comunicat que el mes que ve portarem a debat aquesta ordenança, en el qual espero que tots els grups hi puguin fer aportacions. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions sobre aquest punt? Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, en principi, en relació al règim de fiscalització, tenen previst canviar-ho o fer alguna modificació, i també si el govern exigirà responsabilitats per la falta de control i la inseguretat jurídica. Gràcies.
Senyor Moliner.
Sí, el règim de fiscalització, bueno, jo crec que algun canvi s'hauria de fer. Jo crec que també és una cosa que podem debatre en tots els grups en una junta de portaveus algun dia d'aquests, però sí que és veritat que amb la intervenció municipal darrerament, i jo des que he assumit la cartera de pròpiament d'Hisenda, de la Hisenda Pública, sí que he comentat que hauríem de parlar sobre com entomem el debat sobre el canvi del grau de fiscalització que tenim recentment, i que per tant també els convido a que puguem tenir un debat serè entorn a aquest debat. Jo no sóc partidari de... Quina paraula ha fet servir vostè, que ara no em surt? D'exigir responsabilitats. Sóc més partidari de, com li deia, de la formació. És a dir, crec que aquest informe, que és un informe també que demanem des del govern, per tant, és un informe que volem que deixi clara evidència del que està passant entorn a les subvencions, però no m'agrada aquest to, tampoc el to seu, sí, no m'agrada el to alarmista de la consulta i de la pregunta. Jo crec que el que hem de fer és capacitar totalment els responsables tècnics i els caps d'apartament perquè puguin entomar des del minut 1 aquests expedients, i els polítics quedem al marge d'un control tècnic financer del que ha de ser la pròpia subvenció. Per tant, el que hem de fer, jo crec que amb criteri polític, i tots els companys de govern així ho hem anat parlant a les reunions de govern, és formació, capacitació. El company regidor de Recursos Humans, l'Eduard, té un projecte agosarat de formació en tot l'entorn de l'organització, i per tant això també és organització, i en els propers dies o les properes setmanes intentarem presentar-lo per tal de fer front a aquesta nova etapa de polítiques de subvencions i contractual, que després en parlarem amb més i major formació. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Moliner, no m'ha contestat la pregunta, li tornaré a fer, perquè vostè s'explica molt bé i agafa el seu temps per explicar-se, que també ho trobo molt bé, però sí que li demano que em contesti. Li deia perquè em sembla que és bàsic saber aquesta pregunta, i de parlar amb les entitats no ho acabem d'aclarir, i creiem que pot canviar la visió que tinguem de les entitats, si han justificat bé o no, o si han fet bé el que se'ls demanava o no, o si s'han portat bé, si m'ho permeten. Si sabem que en el seu moment, que quan una cosa estava equivocada, elles eren coneixedores i podien rectificar. Si no poden rectificar, si l'any 11, 12, 13, quelcom es va fer malament, però les entitats mateixes no en van ser coneixedores, difícilment, per no dir impossible, podien canviar o millorar. I en canvi ara sí que hi ha un informe, evidentment fa intervenció, on és negre sobre blanc, doncs que moltes coses no es van fer de la manera que hagués tocat segons normativa. I per tant, depèn de qui llegeixi aquest informe, si no sap, si ho sabien les entitats o no ho sabien, doncs la veritat, la visió que podem tenir respecte a aquestes entitats doncs varia molt, i m'agradaria doncs, intentar que entre aquest consistori deixéssim les coses clares en aquest sentit, per bé de les entitats i de la reputació de les mateixes. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Moliner, per contestar.
Sí, gràcies, senyor Valla. Senyor Ricard Vicente, no li he contestat perquè hi havia tantes coses a dir que se m'ha oblidat, però no voluntàriament. Sí que és cert que fins al 2015 no es coneix l'informe de fiscalització de les subvencions i, per tant, les entitats no saben i no coneixen el que està ben justificat i el que no. Però també, i suposo que vostè també pren consciència de la situació, el que abans doncs, podia ser justificable favorablement, és a dir, el tíquet que abans entrava a fiscalització sense cap problema, amb noves revisions, com li deia, amb la situació que tenim la fiscalització en aquest ajuntament, doncs no, ara no entren. I per tant, jo crec que és important que tots coneguem el que a partir d'ara les entitats podran o no justificar. En el cas del retiro que vostè esmentava, és evident que fins al moment d'aquest informe de fiscalització que impulsa la intervenció municipal doncs, en altres ocasions o en altres entitats hi havia uns justificants que s'acceptaven i ara no, i per tant jo crec que ara també aquest relat que ens fa la intervenció municipal ens posa en evidència doncs, a quin grau de justificació i quin control de justificació s'haurà de tenir a partir d'ara amb les noves subvencions que otorguem i amb aquestes antigues que acabem d'explicar ara. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més, senyor Ricard Vicente?
Sí, molt ràpida, la darrera. I agraeixo l'explicació. Entenc doncs, que és important que la gent sàpiga que les entitats en cap moment durant tots aquests mesos no sabien que havien fet alguna cosa que no era normativa, i per tant crec que pel bé de la reputació d'elles mateixes calia aclarir-ho. I l'última pregunta és obligada. Quan aquest tema es tancarà? Teníem parlant, per exemple, amb el retiro, perquè justament era una de les entitats que tenia una situació més delicada a l'hora d'explicar-se i a l'hora dels papers que han sortit, i el que deia l'informe sí que semblava que havia de passar per ple doncs una sèrie de factures de com es solucionava aquesta situació que ve des del 2011 o 12, diria. I per tant creien que passaria per aquest ple, per tant de tancar, perquè entenc que està bé tancar les coses, que quedin resoltes, és evident, és obligat, i a part les entitats que estan en aquest moment doncs agrairan que es tanqui, es cobri i es faci tot el que toca. Per tant, ens agradaria també saber en quin moment podrem donar aquest tema per tancat.
Gràcies, senyor Moliner.
Sí, sí, senyor Vicente, esperem que el mes que ve, si no la intervenció que em corregeixi, el ple del mes que ve puguem portar aquest paquet i tancar-ho i portar a debat i aprovació en el ple municipal. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè.
Senyor Moliner, a mi no m'ha contestat. Jo he preguntat aquests 4.000 euros aquests que estan de sobrants en teoria pel retiro, perquè són, després de fer tots els números, encara els hi sobren 4.000 euros. M'agradaria saber si es pagaran, si no es pagaran, si van a fondo perdut o van al retiro. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Això, si li sembla, li contesto jo, però que tant Prado com Retiro depenen de l'alcaldia directament. Realment, amb el que diu vostè, s'ha fet el Retiro s'ha vist obligat, amb les justificacions, a fer un reintegrament, com deia vostè, per un import de 176.000 euros, que un cop aplicada aquesta fórmula que hem trobat de solució, que és compensar aquest reintegrament amb utilització que ha fet l'Ajuntament aquests últims 4 anys de les seves instal·lacions, entenguis per les seves instal·lacions el Saló Teatre, les sales de l'entitat i els jardins, ha sortit un import favorable a l'entitat de 3.000 euros. Evidentment, aquest import no quedarà a l'aire, sinó que intentarem que d'alguna manera doncs, també es tingui en compte en les properes o bé subvencions o bé altres fórmules que estem treballant tant amb el Prado com el Retiro, que van més de cara a la via del lloguer de les instal·lacions per part de l'Ajuntament quan les utilitzi, més que d'una subvenció directa. O subvencions per programes d'activitats concretes. I per tant, lògicament, no són 3.000 euros que queden a l'aire, sinó que s'han de tenir en compte, com molt bé vostè proposa.
L'alcalde explicava precisament aquesta circumstància singular del retiro, tot plegat a partir d'aquella... Bé, hi van haver dues reunions, una el 30 de desembre i una altra vigília de Reis, que van aconseguir per desbloquejar la situació d'aquest deute de 176.530 euros. I el que els dèiem, dona tota la sensació que en el futur no es faran aquests plantejaments de subvenció, conveni, etc, etc, sinó que senzillament això serà tan senzill com: jo, ajuntament, vull fer un acte o retiro, vull fer un acte o prado, on sigui, me'n vaig o retiro, què val fer un acte aquest dia de tal hora, no sé què, val tant, pago tant, s'ha acabat. Proper dia, tornem-hi. I aquesta serà segurament, molt probablement, la manera més senzilla, perquè aquest conveni dels dies, ja saben que les entitats sempre podien dir que es feia de més i de menys, i tot plegat s'embolicava fins al punt que tothom hi posava molta bona voluntat, però després sempre es podien crear greuges comparatius, i així serà la manera que no se'n creï cap. Tants dies, el que surti, i ja està.
Certament, i res més. De fet, el que és, sí que hi haurà la necessitat d'acceptar aquesta solució per ple, i que probablement això seria un dels punts del ple del mes de febrer, és el que es va explicar. A continuació encara va haver un altre d'una compte de l'informe d'intervenció relatiu al resultat de la funció fiscalitzadora de l'exercici 2014. En aquest cas no hi ha hagut cap ciri trencat, oi? I per tant, doncs, no va necessitar doncs gaires més explicacions. Com dèiem, després es va aprovar una esmena a les ordenances fiscals per una qüestió de tràmit, i també es va aprovar de manera inicial el Codi de Principis i Conductes Recomanables, es diu així, en la contractació pública de l'Ajuntament de Sitges. Conductes recomanables en la contractació pública. Sembla un eufemisme, fins i tot. Doncs bé, aquest punt, bàsicament, segons va explicar Pep Moliner, no pretén substituir la llei. La llei ja marca exactament com s'han de fer els procediments de contractació, però ho va plantejar el regidor d'organització com un repte important, que els grups de l'oposició participin en les juntes de contractació, i que per tant, doncs, hi hagi el màxim control i la màxima transparència possible, fins i tot més enllà del que marca la legislació. De fet, Manel Rodríguez, de Ciutadans, ho va considerar una bona proposta i doncs li va donar suport, i també Marc Macià, del Sitges en Positiu, va dir que estem preparant una moció sobre bon govern i transparència, i que aquesta, de fet, aquest codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, doncs, podia ser una part. De fet, el punt va ser aprovat per unanimitat de tots els regidors. De fet, és una aprovació inicial, després hi haurà una aprovació definitiva, com dèiem, de mesures que incrementen el grau d'exigència de transparència pública que l'Ajuntament té a l'hora de fer una contractació. Escoltem el debat amb l'explicació inicial del regidor d'Hisenda i d'Organització, Pep Moliner.
Aquest inici de tramitació del que ha de ser el codi ètic de contractació de l'Ajuntament de Sitges és un repte important que tenim com a consistori, no només per donar compliment a aquelles lleis que hi ha en matèria de contractació, sinó que volem donar un pas més enllà i acabar sent municipi de referència, com ja els vaig comentar l'altre dia, pel que fa en matèria de contractació. Com deia, no és substitutiu aquest codi ètic, aquest codi de principis, aquest codi reglat de conductes dels càrrecs públics, però també de totes aquelles persones que tenen ascendència sobre l'administració local, com els deia, persegueix ser, no substitueix la llei, i persegueix ser i aconseguir un grau de transparència total pel que fa en matèria de contractació a l'Ajuntament de Sitges. És un dictamen que portàvem treballat com ja els hi vaig comentar també des del principi de legislatura, portàvem un estudi important juntament, i vull agrair les aportacions tant de la cap de Departament de Contractació com de la intervenció municipal, com del secretari accidental, en Joaquim Vidal, perquè hem tingut un treball important entorn del que ha de ser aquest codi ètic i de principis. Aquest codi ètic i de principis també ens permet seguir dotant la Comissió de Contractació Municipal amb totes les eines perquè vetllin pel bon funcionament de la contractació, no només d'aquelles licitacions importants, sinó també de tot tipus de contractació, també la contractació menor. Aquesta comissió, que es reuneix habitualment, mensualment, a la seu consistorial del nostre Ajuntament, també ja vaig comentar que m'agradaria que fos ampliada als grups de l'oposició, que fos una reunió oberta, totalment transparent, no tan sols la Junta de Contractació que ara en parlarem, sinó també aquesta comissió de seguiment, perquè totes les aportacions en matèria de contractació pública són i seran bones i necessàries. Com veia la Junta de Contractació, una de les apostes importants d'aquest codi ètic és que la Junta de Contractació ja no serà una cosa, ja no ho era, però serà una cosa totalment transparent, una cosa tancada entre que la presideix un regidor del govern, sinó que el que pretenem i el que pretén aquest govern és obrir la mesa de contractació a tots els grups del consistori. Per això l'altre dia es van triar dos representants, que seran el company Lluís Mercè i la companya Vinyet Lluís, que vindran a les juntes de contractació, que se'ls convidarà, que se'ls convocarà oficialment com a la resta de regidors, doncs que hi prenen present cada vegada que hi ha un contracte que competa la seva competència, i per tant jo crec que això és una bona notícia per l'Ajuntament de Sitges, impulsar aquesta iniciativa transparent, oberta, que no tots els ajuntaments d'aquest país tenen. Per tant, ens avancem a una nova manera d'entendre la política i d'entendre en aquest cas la contractació pública. Estem treballant també perquè això no sigui només un codi ètic i de principis tancat, sinó que es puguin ampliar, com dèiem, les aportacions del grup, i també amb incloure un règim sancionador per a aquells que no ho compleixin. Això és un tema que s'està treballant a la comissió de contractació, és un tema que hem d'acabar de perfilar. No hi ha aquest règim sancionador encara en aquest codi ètic i de principis, però sí que la comissió de seguiment s'està dotant de contingut i d'intentar extreure altres exemples d'altres indrets, per tant, de poder aplicar un règim sancionador per aquells que no compleixin la normativa, però per aquells càrrecs electes que no compleixin aquest codi ètic. Per tant, una de les properes passes serà perfilar aquest codi sancionador. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, des del nostre grup ens sembla una bona proposta, malgrat no té valor normatiu, creiem que és una eina que ens serveix com a directriu a tots els servidors públics i al personal de la casa. També veiem amb bons ulls la declaració responsable de no estar en curs en prohibició de contractar amb l'Ajuntament, i per la nostra banda ho estudiarem i farem les pertinents al·legacions durant el període corresponent per poder garantir l'efectivitat d'aquest codi. De fet, vostè ha comentat de fer un règim sancionador, però concretament el punt 2.3 diu exigibilitat del contingut del codi i diu que el codi no té valor normatiu, és a dir, que si no canviem aquest, clar, hauria de ser tenir efectivitat. Res més. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Més intervencions. Senyor Marc Macià.
Gràcies, senyor Batlle. Bona tarda. Des de Sitges en positiu i votarem a favor. Quedem a l'espera de poder participar a l'aportació d'esmenes a aquest codi, tal com se'ns va comunicar a la comissió informativa i avui el senyor Moliner reitera. D'altra banda, anunciar que estem treballant per presentar una moció sobre transparència, accés a la informació i bon govern, que estem segurs serà una eina útil i en la mateixa línia en la que va aquest que el govern ens presenta avui. Esperem doncs que aquest conjunt permeti evitar maneres de fer que puguin generar il·legalitats o, si més no, suspicàcies, així com que permeti l'accés a totes aquelles empreses que vulguin participar en qualsevol dels processos que s'endeguin en aquest sentit. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Macià. Més intervencions dels grups? Senyor Moliner, per contestar.
Sí, gràcies, senyor Balla. Sí, senyor Manel, sí que és veritat que no té caràcter normatiu, perquè hi ha una normativa en matèria de contractació pública que no és flexible, i que aquest Ajuntament compleix rigorosament. El que sí que volíem, com l'idea és anar més enllà, i sí, internament, que jo crec que això és el que podem treballar tots els grups i ens podria ajudar molt també a nivell tècnic, és aquest règim sancionador, no només pels càrrecs electes, sinó també com el podem dirimir i fins a on. Jo crec que tot i que no és normatiu, ja complim la llei, com diuen en el primer punt, però sí que aquest és un dels punts que crec que hem d'obrir a debat i fer-ho el més consensuadament possible, com veig que hi ha voluntat de tirar endavant aquest tipus d'iniciatives. I respecte al company Marc de Sitges en positiu, comentar-li que ens sembla perfecte que presentin aquesta moció. Jo li demano que en parlem abans per poder-la presentar-la conjuntament. Crec que és una d'altra d'aquelles mocions i d'aquells reptes que tenim conjunts i que podem presentar conjuntament, i per tant és pla de mandat, transparència total. De fet, en els propers dies intentarem ja donar compte de les passes que estem fent en matèria de transparència, del portal de la transparència i de tot allò i de tot allò que estem impulsant també des d'aquest govern, i el mateix pel que fa al govern obert i a la participació. Per tant, el convido que ho fem plegats.
Per tant, per unanimitat, l'Ajuntament va aprovar inicialment aquest codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública. Com els deia en Joan, hi ha una llei que ho empara tot, però en aquest cas diguem-ne que és més això en clau interna, i fins i tot es va parlar del règim sancionador. Manuel Rodríguez de Ciutadans han escoltat dient que no es pot contemplar un règim sancionador des d'un punt de vista d'un text que no té un valor normatiu, però aleshores Josep Moliner va dir que aquesta clau sancionadora seria en clau interna, en clau, diguem-ne, de procediment propi de la casa, en aquest marc de la transparència absoluta que el regidor d'Hisenda i d'Organització vol implementar al llarg d'aquesta legislatura. Seguim endavant en aquest ple de pocs punts en l'ordre del dia i algunes mocions que van entrar per urgències que es van afegir a la de Ciutadans.
De fet, encara hi havia dos punts més: l'aprovació de la creació d'una comissió d'estudi per la contractació reservada a empreses d'inserció d'entitats sense ànim de lucre de l'Ajuntament de Sitges, que de fet era una adaptació normativa, i per altra banda, una aprovació provisional d'una modificació puntual del Pla General al carrer Bernat de Fonollà 11 i al carrer Sant Joan 5, 7 i 9. De fet, una errada material que afectava una família i que doncs està en aquest procés de restauració, de reparació, perquè sembla ser que el que deia l'escrit no era el que deia el planell, i aleshores això s'ha de modificar. El que passa és que les modificacions urbanístiques tenen una aprovació inicial, un període d'al·legacions, una aprovació provisional, després se'n va a Barcelona i quan torna de la Comissió Jurídica Assessora es fa l'aprovació definitiva. Per tant, diguem, són llargues de tramitació.
I vostès diran, què passava? Doncs bàsicament que una casa particular era qualificada d'espai públic, vaja, com si fos municipal, i els veïns i els propietaris tenen l'escritura conforme, doncs això és una casa particular, doncs constava com un bé municipal.
Per una errada, però s'ha de rectificar,
però s'ha de rectificar
seguint els processos. A partir d'aquí, en el torn de les urgències n'hi van haver dues: una subvenció del Consorci del Patrimoni, perquè s'havia de canviar el concepte d'aportació a subvenció per les despeses originades en els actes d'inauguració dels museus, en total 58.000 euros. Doncs bé, alguns dels regidors, Vinyet Lluís i
Lluís Mercè i Ricard Vicente,
dir que no recordaven aquesta quantitat.
Diguem-ne que van encadenar el mateix discurs, que no recordaven el que veritablement s'estava posant sobre la taula, que és que en el seu dia l'Ajuntament havia de pagar aquests 57.000 euros.
Però l'alcalde va dir que això s'havia tractat a la Junta del Consorci del patrimoni, que en qualsevol cas doncs, que consultessin les actes o les persones que sí que havien estat presents en aquesta junta. Ningú va dubtar d'aquest fet, però els grups de l'oposició van preferir abstenir-se doncs, per aquesta falta de consciència sobre el fet. A més, en un punt entrat per l'urgència, que per tant tampoc havia estat tampoc hi havia hagut l'oportunitat de debatre. I encara hi va haver un segon punt que portava el govern per l'urgència, l'increment de l'1% de les nòmines dels treballadors de l'Ajuntament de Sitges a càrrec del pressupost de l'any passat. M'explico, com que el pressupost del 2016 encara no ha entrat en vigor i no entrarà fins a la seva aprovació definitiva, probablement a finals del mes de febrer, principis del mes de març, durant aquests dos primers mesos de l'any l'Ajuntament de Sitges funciona amb un pressupost prorrogat. Perquè aquest pressupost prorrogat pugui contemplar l'increment de sou des de l'1 de gener, ha de fer-se doncs, una modificació que permeti aquest increment d'un 1% de les nòmines. I de fet era el que es va aprovar ahir també per unanimitat. A continuació, ja en els òrgans de control va haver tres mocions, una que estava a l'ordre del dia i dues que es van presentar també per al torn d'urgència. La que estava a l'ordre del dia era una presentada pel grup municipal de Ciutadans relativa a la creació d'un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per identitat de gènere. Una moció que Manuel Rodríguez va explicar que insta a la Generalitat de Catalunya a crear reglaments que desenvolupin la llei contra l'acusament escolar. I per tant, doncs, es va recordar el trist cas de l'Alan, aquell nen
de Rubí.
Exacte, que l'any el mes passat doncs, es va acabar suïcidant, sotmès també a aquest tipus d'assetjament, aquesta xacra doncs, que afecta i que doncs, les autoritats estan intentant posar-hi mesures per prevenir-lo al màxim de cara que no hi hagi desenllaços com aquest. Doncs bé, tots els grups van estar en general d'acord en aquesta moció, tot i que doncs, en van fer lectures lleugerament diferents. Per exemple, des de la CUP, Rubén Palomo va agrair aquesta moció de Ciutadans i va afegir també el grup de la CUP, tot i que doncs, va demanar a Manuel Rodríguez que parlessin amb els seus companys d'Almeria i Nerja, que s'havien oposat precisament a mocions molt similars. Manuel Rodríguez en la seva resposta va dir que aquesta moció s'havia presentat per Ciutadans a nivell de tot Catalunya, de tots els ajuntaments i de fet dels Consells Comarcals, perquè el ple del Consell Comarcal del Garraf també inclou una moció molt similar, i que desconeixia el cas d'Almeria i de Nerja. Carme Gasulla també va afegir-se en aquesta moció i fins i tot va proposar un increment en el text normatiu que va ser acceptat per tots els regidors, i Eduard Carrillo, que va enmarcar aquesta moció també com a una de les dels eixos fonamentals integrants de la República Catalana, frase o un diguem un insert de caràcter polític que Manuel Rodríguez no va entendre i no va compartir, però que en qualsevol cas el fons de la qüestió no va deixar de ser el mateix, que és aquesta necessitat de la creació, com dèiem, d'un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per identitat de gènere. L'explica, com dèiem, el ponent de la moció, Manuel Rodríguez.
Bueno, desde Ciudadanos proponemos la creación de un protocolo educativo contra la transfobia y el acoso escolar por identidad de género o orientación sexual. Actualmente hay dos leyes del Parlamento de Cataluña. Está la 14/2010 de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y, por otro lado, la conocida como la Ley de contra la Homofobia, la 11/2014. Ambas leyes, una desde hace 5 años y otra desde hace 1.5 años, no tienen un reglamento que desarrolle esas leyes para poder hacerse efectivas, con lo cual, mediante esta moción, solicitamos e instamos a la Generalitat de Cataluña para que haga unos reglamentos y, a su vez, cree un protocolo para este tipo de acoso escolar. Asimismo, dentro del Consejo Municipal de Sitges, queremos que proponemos y aportamos una propuesta de protocolo para que sea trabajada, enriquecida, enmendada si es necesario, por parte de todos. Queremos que sea lo más transversal posible, desde entidades, AMPAs, profesorado, es decir, todo el colectivo y todo el ámbito educativo. Queremos que ese protocolo sea trabajado desde el Consejo Municipal Escolar de Sitges. También, para hacer efectivas ambas leyes, es necesario el compromiso de todos, y así para poder proteger a los menores que se encuentran en esta situación. Todo el mundo conoce la situación del menor Alan, un menor que se quitó la vida hace mes y medio y estaba sufriendo una situación de acoso escolar. Asimismo, también comentar que nosotros hemos hecho llegar esta propuesta de protocolo, y también decir que hay dos entidades de la vila que ya están interesadas en participar de este protocolo y de manera muy activa. Y simplemente pues paso a leer los acuerdos que solicitamos y que proponemos. En primer lugar, instar a la Consellería de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña a desarrollar un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. En segundo lugar, instar a la Generalitat de Cataluña a desarrollar reglamentariamente las leyes 14/2010 y 11/2014 aprobadas en el Parlamento de Cataluña, y que destine en el siguiente ejercicio presupuestario una partida con recursos suficientes para que puedan desarrollarse de manera efectiva. En tercer lugar, que en el Consejo Escolar Municipal de Sitges se presente la propuesta de protocolo que les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y enriquecida, y para que lo tengan en cuenta las comisiones de igualdad y de educación, y así poder implantarlo en la vila y posteriormente elevarlo al Departamento de Ensenyament de la Generalitat de Cataluña. Y en cuarto lugar, dar traslado de estos acuerdos al Departamento de Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, al Parlamento de Cataluña y al Consell Escolar de Cataluña. Gracias.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Rubén Palomo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Pel que fa a la transfòbia, és veritat que moltes pràctiques institucionals segueixen sent discriminatòries. Es pot considerar que l'Alan va patir el que podríem anomenar un assassinat social i que la intolerància pot acabar tenint desenllaços tan terribles com el seu. En el terreny educatiu queda feina per fer, tant en l'educació, en la diversitat d'identitat de gènere, tant d'alumnes com d'alguns claustres que no poden fer els ulls grossos davant d'assetjaments o discriminacions. A Catalunya tenim una llei com la contra la LGTB-fòbia, que fa referències específiques als drets i a la protecció de les persones transgènere, però que encara té certes mancances, com deia vostè, d'aplicació a la vida real. Hi ha exemples en centres escolars, en centres de salut, en presons, etc. Votarem a favor de la moció que presenta el grup de Ciutadans. Això sí, farem un sí crític, perquè al mateix temps els encoratgem a convèncer dins del seu partit els que sembla que no comparteixen un posicionament similar, com hem vist en alguns consistoris de l'estat espanyol, com ara Almeria, Nerja, Màlaga, on han votat en contra dels plans municipals contra l'homofòbia i la transfòbia. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Sí, hola, bona tarda. Bé, el nostre grup valora molt positivament, si ja és en positiu, la presentació d'aquesta moció per part del grup de Ciutadans Sitges. Malauradament, hi ha molts motius, però arrel de la mort de l'Alan, aquest jove rubinenc, per part d'un grup de joves que l'assetjaven, aquest jove de 17 anys que el passat mes de desembre es va treure la vida, el problema del bullying o l'assetjament escolar ha tornat a sortir a la llum pública, com també els nuls i febles mecanismes per detectar-lo i abordar-lo. Es tracta d'un greu problema, sovint invisible, no només per l'entorn més proper a la víctima, sinó també per a l'administració. La mateixa Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals parla de més d'un 50% de menors que pateixen assetjament escolar, xifres, a més, superiors a les de fa 4 anys. Aquesta xacra demana la implicació del conjunt de la comunitat educativa, incloses també les administracions públiques. Per aquest motiu, el nostre grup demana afegir una esmena al document en l'apartat d'acords que digui el següent: instar la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb les entitats LGBTI, a fer una diagnosi de l'assetjament escolar a Catalunya i dissenyar i implementar una política pública que erradiqui aquesta problemàtica amb especial atenció en els casos derivats de l'orientació sexual i identitat de gènere. Tinc aquí aquesta esmena que li passaré i ens agradaria que la posessin també. Per acabar, tot i que estem totalment a favor de la moció presentada, també demanem al grup de Ciutadans, però també a molts altres grups, que siguin coherents amb aquesta línia argumental, rebutjant algunes actituds i declaracions que en el passat alguns dirigents d'alguns partits, inclòs els seus, havien realitzat i que no contribuïen precisament a la normalització de l'homosexualitat. Crec que tots són responsables de que aquesta situació canviï i som especialment els polítics els que hem de donar exemple. Estem segurs que vostès actuaran en aquesta direcció i els hi presentem aquesta esmena per escrit en aquests moments. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions. Senyor Carrillo, en nom dels grups del govern.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Batlle. Des del govern municipal de Sitges i respecte a la moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos sobre protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar, valorem positivament que es presenti l'esmentada moció, atès que es tracta de proposar el desenvolupament efectiu de lleis elaborades pel Parlament de Catalunya, en defensa, en aquest cas, dels drets socials i civils d'interès per als ciutadans de la nostra vila i d'arreu del país. En el procés constituent vers la República Catalana que s'ha iniciat a Catalunya, especialment a partir de la Constitució del nou Parlament i del nou Govern, és important comprovar que totes aquelles lleis elaborades en funció de la sobirania popular del poble català i expressades democràticament pels seus representants de la Cambra Catalana són debatudes, aprovades i desenvolupades amb la participació de tots els grups polítics sense cap mena d'excepció. Des del govern de Sitges defensem que qualsevol aspecte polític que pugui ser d'interès per a la ciutadania de la nostra vila sigui debatut en els nostres plens municipals, sense que ningú s'aixequi de la cadira d'electe ni abandoni el saló de plens en cap cas. La discrepància o la no coincidència de criteris en forma o en el contingut no ha d'evitar mai el respectuós debat democràtic. Pel que fa al contingut d'aquesta moció, hem d'expressar la nostra coincidència, atès que la lluita per aconseguir els drets socials i les llibertats de les persones LGTB està present en les polítiques adreçades a les persones, impulsades globalment pel govern i totes i cadascuna de les regidories que el composen, com poden ser en específic, i en aquest cas, la regidoria d'ensenyament, joventut i ocupació i la de benestar i família, mitjançant les educadores socials que fan un seguiment preventiu en temes de bullying i assetjament escolar, així com també mitjançant el servei de Sitges Dona i entitats de voluntariat social de la nostra vila. Així ho tenim expressat en el nostre pla de mandat i en les accions que des de les regidories venim impulsant al respecte des que vam constituir l'actual govern. Hem de tenir en compte que Sitges és una vila on des de fa moltes dècades la visiten i hi viuen un nombre molt significatiu de persones amb una identitat LGTB i, per tant, n'hem d'estar orgullosos de ser una població oberta i acollidora, coneguda arreu per aquest grau de convivència en la diversitat. I, per tant, hem de ser capdavanters en la prevenció i la formació des de la infància contra les actituds homòfobes i, en concret, contra la transfòbia i assetjament escolar a causa de la identitat de gènere. Hem d'educar a partir del respecte a la pluralitat i a la diversitat individual i col·lectiva de les persones. No volem que mai més torni a succeir el trist desenllaç del menor transexual l'Alan. Parlem i treballem molt estretament amb la comunitat educativa, directament amb els equips directius, el professorat, les AMPAs, els consells escolars de cada centre, el Consell Escolar Municipal, les jornades d'intercanvi educatiu de Sitges, entre d'altres punts d'encontre, per tal d'abordar aquests temes i tots aquells que siguin d'interès per afirmar un model educatiu democràtic i arrelat al territori basat en la prevenció. És per tot plegat que votarem positivament aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carrillo. Senyor Manuel Rodríguez, per contestar, davant té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació al grup de la CUP, gràcies pel vostre posicionament. En principi, bé, haig de dir que no conec els casos que heu dit de la ciutat d'Almeria o de Nerja. Concretament, els hi haig de dir que aquesta proposta s'ha presentat a tot arreu, a tota Catalunya, i concretament per cada municipi. No? En relació al posicionament de Sitges en positiu, acceptem l'esmena i, de fet, pretenem que aquest acord sigui el més transversal possible, el més ampli, i que pugui participar la majoria d'entitats LGTBI, també tot l'àmbit educatiu per intentar identificar i proporcionar algun tipus de sortida a aquests nois. No? En relació al senyor Carrillo, també acceptem, és a dir,
agraïm el seu posicionament, però creiem que aquí s'estan barrejant xurras con merinas, no? Com ho diuen. El posicionament és el posicionament polític que ha fet vostè. Jo crec que aquest tema és molt seriós com per parlar de temes nacionals, ideològics o polítics. Nosaltres creiem que això és molt més seriós i intentem que sigui molt transversal i molt plural, no? De fet, vostè ha intentat barrejar una qüestió que crec que en aquest cas no hi entra. Això és una cosa que afecta els menors i hem d'estar tots junts per evitar aquest tipus d'assetjament. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Villalluís, teniu la paraula.
Sí, bé, el meu vot també serà positiu i entenem que en tots els pobles ens podem trobar amb aquesta situació que s'ha trobat a Rubí i per sobre de tot el que jo penso és que s'ha de treballar perquè tots aquests infants es puguin reconduir i no passin aquests agobius i aquesta persecució que estan tenint, no? Acceptem, com no, l'aportació que ha fet Sitges en positiu. Per tant, el nostre vot és positiu també.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez.
També agrair el posicionament de Sitges en positiu. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més sobre la moció? Senyor Rodríguez.
Sitges grup independent, perdoni.
Senyor Rubén Palomo, teniu la paraula.
Només afegir que ens sembla molt bé l'esmena que planteja el grup de Sitges en positiu. Gràcies.
I així va anar el debat, amb aquell apunt de Vinyet Lluís, que estava dir després el lapsus. Un dels lapsus del ple, sense més consideracions. Com els dèiem, la moció va ser aprovada amb l'incorporació d'aquesta aportació que va fer el grup de Sitges en positiu instant a la Generalitat de Catalunya que pugui fer un estudi pormenoritzat, perquè la moció, en el fons, anava una miqueta més enllà del cas específic de l'Alan, i com han pogut també escoltar a Carme Gasulla, fa referència a aquells casos de bullying, d'assetjament, per qualsevol motiu que es puguin produir en les escoles, en els centres d'ensenyament i que sobrepassin la capacitat fins i tot del propi centre de poder-los abordar. Una moció que es va aprovar per unanimitat, però com deia en Joan, en van entrar dues més amb caràcter d'urgència.
Una primera de suport a les mobilitzacions contra el Pla Hidrològic de l'Ebre, una moció que presentaven directament els membres del govern. De fet, va ser Aurora Carbonell la que va encarregar-se de fer el posicionament, d'explicar el posicionament dels grups del govern. De fet, perdó, hi va haver fins i tot la... no recordo ara quin regidor va fer referència que el dia de la manifestació és el diumenge de Carnaval.
Ho va fer Pol Vigó, quan va parlar del final, va convidar els vilatans que es vulguin acostar precisament a aquesta manifestació que tindrà lloc el diumenge dia 7, que tot i que ser diumenge de Carnaval, Pol Vigó va dir alguna cosa així com el món continua donant voltes o sí. La vida segueix, és una cosa d'aquestes, eh?
I, doncs bé, va haver diversos posicionaments dels grups. De fet, no va haver cap vot contrari tampoc en aquest punt, tot i que els grups de Ciutadans o del Partit Popular doncs sí que van entendre el pla hidrològic com un fruit d'un acord de molts i que, per tant, el que s'ha de fer és continuar explorant les vies d'acord perquè tothom doncs pot expressar diferents necessitats i aquest va ser, diguem, l'argumentari dels grups que es van abstenir. Com dèiem, ningú va votar en contra de donar suport a les mobilitzacions contra el pla hidrològic. La resta de grups van votar-hi a favor. I una segona moció que reclamava el pagament del deute que la Generalitat de Catalunya té contret amb els ajuntaments. Cridava l'atenció que la moció la presentava el Partit Popular. Fra Ignasi Llombart, doncs, que va explicar això, que la situació d'asfíxia financera i econòmica que pateixen els ajuntaments, entre ells el de Sitges, doncs, es deu en bona part a doncs, els impagaments reiterats per part de la Generalitat. A partir doncs va argumentar-ho. A partir d'aquí, doncs, les respostes dels diversos grups van passar per un punt de la paradoxa, és a dir, que bona part dels grups van dir que si la Generalitat asfixia els ajuntaments, en part també pot ser perquè la Generalitat és asfixiada pel govern central i aleshores difícilment es pot sortir d'aquest greuge comparatiu. I aquí tothom es va acabar posicionant, perquè clar, Ciutadans va dir la Generalitat no és cap santa, i Xavi Nin, de la CUP, que primer doncs, havia fet aquesta apel·lació que l'Estat asfixia la Generalitat, també va dir sí, sí, la Generalitat no és cap santa.
I... una cadena de retrets. Jo et dic a tu que asfixies a la Generalitat i jo et dic a tu que com a Ajuntament has pogut pagar molts deutes gràcies a la llei Montoro. I així cadascú, diguem-ne, es va posicionar en una part del discurs que tots vostès ja coneixen. I al final, però, fent abstracció de tot i de tothom, com que la moció que demana la Generalitat és que pagui els ajuntaments el que deu, i en això tothom està d'acord, que la Generalitat pagui el que deu als ajuntaments, després ja parlaríem, fent abstracció de tot plegat, aquí hi havia un punt en comú en la majoria de regidors.
De fet, això va permetre que la moció tirés endavant. Es van abstenir els grups del govern i la CUP, si no tinc mal apuntat, perquè també es va haver de repetir la
això
votació.
Això també mereixeria un altre apartat, eh? La qüestió del recompte de les votacions i en fi...
En més d'una ocasió s'ha de votar dues vegades...
I el procediment que té un secretari que va una mica perdut a l'hora de votar. O potser...
De comptar.
O potser que tenim uns regidors que no deixen la mà alçada durant prou estona com perquè es pugui comptar...
Home, Déu-n'hi-do, eh? Sí? Perquè duren més les votacions del que duraven abans. Però sí, sí, hi ha uns seriosos problemes de recompte.
Vaja, que anàvem molt bé quan tot era per unanimitat, però quan va haver un moment d'abstenció, per dir-ho així, aleshores les coses es van complicar una mica, eh?
I això que el govern va votar junt, perquè ja no parlem aquelles mocions que els grups del govern voten diferent. Doncs com comentàvem, finalment va haver aquesta, diguem, tothom va estar d'acord en el mínim comú denominador, tot i que més d'un grup va considerar l'aportació tan positiva com demagògica. I per tant, doncs, li van retreure a Ferran Ignasi Llombart que demanés el tracte a la Generalitat que no demanava pel govern. Però, més enllà d'això, doncs, com és just pels ajuntaments que se'ls pagui allò que se'ls deu, doncs ningú va estar en contra d'aquest mínim comú denominador. Escoltem, per tant, qui presenta la moció, que és Ferran Ignasi Llombart.
L'Ajuntament de Sitges constata que aquesta darrera legislatura les polítiques del govern de Catalunya adreçades als governs locals han estat insuficients i no han impulsat els canvis legislatius que requereixen i, per tant, ha centrifugat la deute de la Generalitat envers els ens locals. I d'aquesta forma unilateral s'han suprimit o disminuït greument els finançaments dels serveis públics prestats als ajuntaments, als ens locals, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de Sitges insta, en aquest cas, a través d'aquesta moció, al govern de la Generalitat a incorporar al portal Transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya en la sessió del 6 de l'abril del 2015, en un informe sobre la deute pendent de la Generalitat en tots els ens locals, amb l'import local i els desglossaments pertinents d'aquestes partides de deute per inversions municipals, beques de menjadors, escoles bressols, projectes pendents de pagament per la llei de barris, programes de formació ocupacional i programes municipals de cohesió social. També per garantir el finançament insuficient dels serveis públics prestats pels ajuntaments o ens locals, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, en la seva inclusió específica als pressupostos de la Generalitat, fent especial esmena al finançament de les escoles bressols, les escoles de música i les escoles d'arts municipals, així com la consignació pressupostària necessària per satisfacer les subvencions dels imports que ja s'han aportat o que s'aportaran als ens locals en el marc de les convocatòries de l'anomenada llei de barris. Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ajuntaments ens locals d'exercicis anteriors, tal com s'ha fet en l'Ajuntament de Barcelona, els acords necessaris amb cadascú dels ens locals per fixar el calendari o un calendari de compromís de pagament de la deuta i que està pendent en els exercicis anteriors. Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que les deutes comptables, que encara no s'han reconegut per part de la Generalitat, amb els ens locals, puguin tenir la consideració d'ingrés pressupostari als pressupostos de l'Ajuntament, en aquest cas dels ens locals i en aquest cas l'Ajuntament de Sitges. i presentar-la de manera urgent i prioritària el projecte de la llei de governs locals i el projecte de la llei de finances locals en la participació del món local i entitats municipalistes. Per aquest cas i per aquesta moció notifiquem o volem notificar l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i, finalment, a l'Associació Catalana de Municipis.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Torn de paraules pels grups. Senyor Xavier Nin, teniu la paraula.
Gràcies, bona tarda. Nosaltres ens sembla bé la moció, no? Ara, una mica amb la línia el que vaig dir quan parlàvem de la moció aquella que va presentar el grup de Ciutadans amb el tema de les farmàcies. O sigui, em sembla que això ratlla la demagògia. O sigui, ens trobem un estat que en moltes de les qüestions no compleix amb el finançament que tocaria a Catalunya, i ara se'ns presenta una moció on sí que queda palès que la Generalitat deu uns diners als municipis, però on creiem que sí, es deuen aquests diners segurament és per una incapacitat de poder fer front a altres despeses. Aleshores, instem també a fer públic o a transmetre també la nostra disconformitat en el seguit de que l'Estat també incompleix el finançament, a banda de que ofereix partides com el Fons de Liquiditat Autonòmica que serveixen per pagar despeses que tinguin des de la Generalitat, però que aquestes han de ser retornades a sobre amb interessos. Així doncs creiem que és bo l'aportació en aquesta aportació, però també creiem que la demagògia jo crec que ha de tenir un límit. Gràcies.
Gràcies, senyor Nin. Senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en qüestió d'infrafinançament, hi ha molts ens locals que pateixen aquesta situació. Nosaltres votarem evidentment favorablement, i parlar de demagògia també, que passa que la Generalitat és santa, immaculada, i aquí si no paga no passa res, i l'Estat és dolent. No, home, hem de ser molt seriosos en aquest punt. I sobretot, si s'han de desenvolupar competències en matèria d'organització municipal, es necessita una partida pressupostària. Sense calés no es fa res. Evidentment, nosaltres votarem favorablement. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Alguna intervenció més? Senyora Vinyet Lluís.
Sí, jo realment el nostre grup votarà afirmativament, i podria dir doncs que he viscut a la meva pròpia pell totes aquestes dificultats. Jo penso que les llars d'infants estan continuant gràcies a l'esforç del propi Ajuntament. Així mateix, les diferents situacions que tenim en quant a conservació i manteniment d'escoles. Per tant, jo crec que fer arribar una moció com aquesta a la Generalitat no és res més que reivindicar allò que Sitges, en aquest cas el nostre poble, doncs necessita. I serà així, doncs el meu vot serà que sí.
Moltes gràcies, senyora Vinyet Lluís. Senyor Ricard Vicente.
Sí, moltes gràcies. Bé, primer, ja em senten, diran que són pesats, però el tema de les formes i el tema de com es presenten les coses crec que és molt important en l'administració i en la vida diària també. I que això arribi a última hora, perquè nosaltres no érem coneixedors, jo crec que ningú del consistori d'aquesta moció n'estava al cas, ja no és manera, i per això abans ens hem abstingut, perquè creiem que es podria haver presentat un altre ple i el següent, i entrar-ho ara en aquest moment, doncs no és manera. És una moció, si m'ho permeten, una mica trampa. I justament ja ha sortit una mica per aquí. Em sembla que alguns es vulguin treure les responsabilitats entre l'Estat, entre la Generalitat, com si no tothom tingués les seves responsabilitats directes i per tant haguessin de complir el que li és pertinent. I per tant hi votarem a favor, perquè evidentment que volem el retorn del deute de la Generalitat i que pagui el que ha de pagar. Però seríem demagogs si diguéssim que només hi ha la Generalitat pel mig i ho deixéssim l'Estat. I a la vegada quan és a l'inversa. Per tant, crec que des d'aquest posicionament el que hem de fer és ser rigorosos i mirar de treballar pels ciutadans, perquè el que acaba passant, mentre la Generalitat diu que no sé què i l'Estat diu que no sé quan, aquí el que aguanta els plats trencats acostuma a ser l'economia local, els ajuntaments, i a la vegada els seus ciutadans, que són els que doten els ajuntaments amb les taxes i impostos. Per tant, qui acaba rebent les bufetades? Una vegada més, els ciutadans.
Per tant, crec que des de la nostra postura està bé, defensarem que retornin els diners que toquen, però farem bé, i més si hem de fer un nou escenari, diuen a nivell nacional, doncs que treballem amb plena rigorositat i reclamant a cadascú que li toca, amb els uns i amb els altres, per tal que els que han de rebre i han d'aportar, que són els ciutadans, es sentin justament tractats. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Chavinin.
Bé, jo no sé si la cosa aquí va de sants o no va de sants, però no crec que la Generalitat sigui una santa, això ja t'ho dic jo. Ara, no crec. En fi, pensem que el sistema de finançament que té actualment a Catalunya com a país doncs és molt millorable, però ja no només per no ser solidaris amb la resta de l'Estat, sinó creiem que és molt millorable perquè nosaltres podem repercutir on creiem que s'han de gastar els impostos. Per això nosaltres demanem les eines per poder construir una república. Com deia, és a dir, crec que és molt important, crec que és molt important el significat d'aquesta moció, perquè sí que és veritat que recauen als municipis les polítiques de més proximitat de cara als ciutadans i per tant és important que aquest deute s'ajugui i que els ajuntaments acompleixin i tinguin el que els hi pertoca. Bàsicament, en aquest sentit sí que hi estem d'acord, però també volíem fer èmfasi en que no tot és tan maco i que els incompliments no sempre no només venen de la Generalitat, sinó que també venen de l'Estat. Gràcies.
Gràcies, senyor Nin. Senyor Moliner.
Que la tele no em veu perquè si no s'enfadarà. Sí, gràcies, senyor Batlle. Jo crec que aquesta moció la podria presentar qualsevol grup menys el Partit Popular, però ja que la presenta el Partit Popular debatrem, no mirem aquesta cara, home, que he fet una mica de broma, perquè si l'hagués presentat algú altre potser fins i tot jo crec que els grups de govern ens haguessin plantejat vot a favor, però que sigui un partit que en aquest moment té el govern de l'Estat que s'hi ha collat algú, és a la Generalitat amb el compliment del dèficit, que em sembla que és un compliment de dèficit que ha posat a la Generalitat, però que a les altres comunitats hi ha hagut més flexibilitat que la Generalitat, potser també pel procés que viu el país, doncs que no ens ho han posat fàcil, que vostès presentin aquesta moció, a mi se m'escapa el riure des del bon rotllo personal que tenim. Per tant, a partir d'aquest compliment de dèficit que ens demana l'Estat a la Generalitat, és impossible fer front a totes les despeses milionàries doncs, que té la institució de la Generalitat, i això és conegut, jo crec, per tothom. També hi ha un incompliment per part de l'Estat, no només del seu govern, sinó dels anteriors governs de finançament amb Catalunya, és a dir, no arribem fins on arribem amb el procés perquè sí, ja ho hem explicat altres vegades en aquest ple municipal, sinó perquè hi ha hagut incompliments, pactes, acords que mai s'han complit. Llavors, una part important de la societat catalana, una part important, ha dit prou. Sabem també, i coincidim amb els companys amb els companys i companyes de la CUP, que en una república, en un estat català, on nosaltres recaptéssim els nostres impostos i els destinéssim al que creiem prioritari, doncs aquestes situacions de tresoreria millorarien bastant. I a més, no és perquè ho diem nosaltres, sinó perquè l'entorn sobiranista, en aquest cas, ha estudiat molt els pros i en contres d'un estat independent. I aquest en concret, tot allò que afecta a l'economia del municipi milloraria moltíssim i sobretot tindria un efecte directe davant dels ciutadans. Parlen a la moció de calendari de compromisos. El govern de l'Estat no n'ha complert cap, però no amb aquest tema en concret, sinó amb tots aquells compromisos que s'han anat prenent. Sentia abans el Marc defenent que citava Convergència i la moció de l'Ebre i pensava, bueno, però si el Partit Socialista va governar 8 anys, què vam fer amb el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre? Per què ens tornem a manifestar el 7 de febrer? Doncs clar, aquestes preguntes jo també les faig a l'Estat o a aquells partits que tenen ascendència cap a l'Estat. Per tant,
Compliment de deutes comptables, sí. Aquest govern no votarà en contra d'aquesta moció, s'abstindrà a la moció, per tant, tot i aquest posicionament que tenim, ens abstindrem perquè nosaltres també volem que la Generalitat ens pagui el deute que té amb nosaltres, però entenem la posició de no força de la Generalitat davant de l'Estat per donar compliment a aquest tipus de pagaments. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Senyor Llombart, per contestar les intervencions dels grups.
Senyor alcalde, faré la resposta en castellà, però que Madrid no se entienda también un poco. Y con esto lo digo con todo el sentido democrático y por la responsabilidad que tengo dentro del Partido Popular. Madrid, en este sentido, en este caso el Estado español, lo que debate o deja de debatir lo hace en los entes que ustedes, por supuesto, conocen y que son específicos para este tipo de debate, en donde se han, en multitud de casos, barajado diferentes hipótesis sobre a dónde han ido a parar muchas de las partidas de las, a las que hacía usted referencia. Y en muchos casos, gracias al movimiento popular y de entidades catalanas que han sido muy directamente afectadas por los recortes, se ha conseguido milagrosamente encontrar partidas presupuestarias que reduzcan el déficit y puedan finalmente dar servicios de mayor calidad a diferentes ámbitos que se sentían afectados, como por ejemplo el de la gent gran, en donde residencias y centros de días de Cataluña estaban al borde de la quiebra. Recientemente el grupo de Ciudadanos también hacía referencia a la situación de los farmacéuticos. Mire, usted debe ser que no tiene ningún amigo farmacéutico, pero lo mínimo que puede escuchar por parte de farmacéuticos en referencia a este tema es que vaya jeta tiene la Generalitat de Cataluña cuando ha tenido esas partidas presupuestarias y que fueron realmente lo suficientemente grandes y así se plasmaron en los medios de comunicación como para hacer frente a la deuda y, por lo tanto, esto ha causado más agravios con Madrid y con el Gobierno de España. Por tanto, yo creo que hay que poner las cosas en sintonía y, por tanto, volviendo al punto de quién es santo y quién no es santo, pues yo también agradecer a la CUP que, gracias al milagro que han conseguido hacer en la Generalitat para que ustedes gobiernen, pues más santos que ellos, nadie. Pero le voy a decir más, porque en este caso decía el Partido Socialista de Cataluña, en este caso Sitges en Positiu, en esta coalición que tienen Sitges con Izquierda Unida, Iniciativa Los Verds, señora Carme Gasulla, que sabe usted que no lo ha oído nunca en mis réplicas, pues también me sorprende que hablen ustedes de una trama o de una trampa, en este caso, o una moción trampa. No hay ninguna trampa. Mire, aquí la única trampa es que cuando las madres o ciudadanos de nuestro municipio necesitan ir a la Escuela Bressol o necesitan pedir una beca a menjador o necesitan algún tipo de ayuda o necesitan ir a nivel DEU y no saben ni siquiera quién les puede asistir porque no hay prácticamente recursos como los teníamos en su momento y que por culpa de falta de ayudas desde la Generalitat y desde la Diputación no se puede hacer frente a muchos de los servicios de calidad que teníamos anteriormente en este municipio, pues hace pensar que necesitamos, sin colores políticos en este caso, poner algo de presión desde el ente municipal, que en este caso le corresponde a los representantes electos que de diferentes partidos aquí componemos este pleno. Por tanto, yo les invito a que finalmente voten a favor de esta moción, máxime cuando efectivamente desde un nuevo gobierno en la Generalitat que se acaba de constituir, pues necesitamos poner la presión en aquellas partidas presupuestarias que nos preocupan y que a un municipio como Sitges, que merece unos servicios mínimos que afectan a nuestros ciudadanos y, como decía antes, dejando colores políticos a un lado, nos puedan dar aquellas partidas presupuestarias que impliquen mucho más a que se puedan ejercitar o ejecutar las tareas de gobierno. Por tanto, me entristece escuchar que el Gobierno se va a abstener y me entristece por una razón, porque aunque ustedes sean responsables o corresponsables de que el Gobierno de la Generalitat no sea capaz de transmitir estos importes al municipio de Sitges,
pues una presión por parte de todos unidos por Sitges y dejando colores políticos a un lado, yo creo que sería bien recibida por parte de todos los conciudadanos. Y hago autocrítica, porque saben ustedes que en muchos casos, cuando el Partido Popular ha creado algún problema que ha afectado al municipio, también el Partido Popular se ha posicionado a favor del municipio, dejando los colores políticos a un lado. Por tanto, les pido rectifiquen a la CUP, por muy santos que hayan podido ser en el cumplimiento de su ejercicio público en el Parlamento de Cataluña con su voto y dándoselo al nuevo Gobierno de la Generalitat, también les pido que por favor voten a favor por nuestros conciudadanos de Sitges. Y entiendo la preocupación que ha tenido el Partido Socialista de Cataluña, Iniciativas Verds, en este caso Sitges en Positiu, en no haber votado a favor a la urgencia, pero ha quedado estrictamente justificada durante mi intervención. Cuando recibí por parte de otros ayuntamientos la acción de que se iba a hacer frente a una presión política por parte de alguno de los entes municipales para pedir estas partidas a la Generalitat de Cataluña, pensé que Sitges no podía ser menos. Y en ese caso me puse a redactar la moción, la traje a este pleno, la pasé por vía de urgencia y por eso espero, por favor, que voten a favor y que nos apoyen en esta propuesta. Y me brindo al señor alcalde a que, y usted lo sabe, podamos hacer frente a alguna reunión en la que podamos participar todos unidos y poner más presión si así se precisa. Gracias.
11:47, hi havia un acudit molt dolent de Kassen, que deia los buenos al cielo, los malos a l'infierno y los regulares a Melilla. Doncs els sants, i on són els sants, si són la Generalitat o no, també en el rerefons d'aquesta moció del Partit Popular, que al final, com deia en Joan, es va aprovar fent abstracció de tot i de tothom, de posicionaments polítics i de discursos. La Generalitat deu diners a l'Ajuntament, la moció bàsicament diu que la Generalitat pagui aquests diners que deu a l'Ajuntament.
I arribem ja al torn de les preguntes. Ara m'estic fixant que m'he confós de pregunta a l'hora de muntar el tall, per tant, l'explicarem la que toca i explicarem també la que sortirà. Hi va haver moltes preguntes de qüestions doncs concretes sobre aquest carrer, que aquest
i moltes relacionades amb l'àmbit de la via pública.
De la via pública, de fet, Carme Almirall va parlar moltíssim. El que
com
passa,
que això ho deu constar també en el, no sabem si en el reglament o no, però els qui escoltin a vegades les sessions de ple municipal, aquest, diguem-ne, que dirien els castellans, latiguillo de gràcies, senyor Batlle, en el cas de Carme Almirall va arribar un moment que ja no se sabia a qui agrair les, perquè cada dos per tres Carme Almirall havia de respondre qüestions relacionades amb la via pública. Gràcies, senyor Batlle.
De fet, gràcies, senyor Batlle. Va haver un moment que Miquel Forns va demanar als grups de l'oposició que si us plau, que aquestes qüestions tan concretes, doncs que les passin per
directament a la regidora.
I aleshores, si no resolen, doncs aleshores es denuncien al ple, però que no cal anar amb aquesta curva tan llarga.
Anar de ple a ple.
Rescatem, això sí, dos aspectes. Un que era el que volíem muntar i al final ens hem confós, que era el tema del projecte d'estabilització de platges. I és que va explicar l'alcalde, pregunta de la CUP, de que finalment el 22 de desembre es va aprovar el Ministeri d'Obres Públiques, que ara no recordo com es diu, va aprovar el projecte d'estabilització de les platges de Sitges, que té com a única condició no tocar el paisatge. Aquest projecte ha d'arribar a Sitges amb diverses propostes dels tècnics, segons va explicar l'alcalde, i que durant el 2016 es procedirà a la redacció d'aquest projecte i el 2017 a l'execució, de moment, a la platja de Sant Sebastià, que serà la primera que doncs rebrà aquesta fórmula, a veure si la cosa funciona. Mm-hmm. Va recordar l'alcalde la famosa història de les illetes de Baix a Terramar, que en principi també havien d'arreglar coses i finalment doncs no va ser una execució doncs profitosa pel municipi. Per tant, doncs no desapareixeran els espigons actuals i que qualsevol cosa no tocarà el paisatge de Sitges.
O sigui, d'aquesta manera, primera prova a la platja Sant Sebastià el 2017 i aleshores caldrà deixar passar el temps per veure si aquesta solució que s'apliqui a la platja Sant Sebastià funciona i pugui ser extrapolable a la resta de platges. Després els tècnics diran molt probablement que el cas de la platja Sant Sebastià tampoc és equiparable a les platges, diguem-ne, a l'altra banda de la punta, però De moment, la intenció és que el 2016 aquest any es redacti aquest projecte i el 2017 es pugui aportar una solució a la platja Sant Sebastià que no passaria pel dragatge, per la solució que sempre s'ha utilitzat en els darrers anys.
I l'altra qüestió que també té una certa afectació, i aquesta sí que l'hem muntada, però res, és un tall molt curt, parla del passeig marítim de les botigues, i és el que... saben que el municipi de Castelldefels, doncs, Costes ha arreglat tot el passeig marítim d'allà, i doncs en aquest viatge que la setmana passada Miquel Forns, Pep Moliner i Aurora Carbonell van fer a Madrid per Fitur, doncs van passejar-se per ministeris també, tot i que aquests ministeris estan bastant buits perquè ara no hi ha directors generals, o els que estan en funcions i es veu que no agafen el telèfon, i només pots anar, diguem, als funcionaris, però no pots arribar, diguem, al que toca les cireres.
Diguem-ne que pots anar als que saps que es quedaran allà mani qui mani.
I aquests, i amb un d'ells, que és el sotsdirector general del tema de les platges, les costes, els passejos, no recordo exactament bé el que, és amb el que van parlar els responsables municipals sitgetans. Segons va dir Miquel Forns, no té sentit, ara mateix entenen el Ministeri, que la reforma es talli en el canvi de municipi de Castelldefels i que, per tant, doncs, és bo que aquest continuï cap a les botigues de Sitges, i l'Ajuntament de Sitges ha ofert al Ministeri la possibilitat de cofinançar l'actuació. Per què? Doncs perquè d'aquesta manera es poden pujar punts a l'escala de prioritats del Ministeri. Clar, si un ajuntament està disposat a cofinançar l'actuació, doncs probablement serà millor vist que un altre ajuntament que només hagi picat a la porta i demanat la carta als Reis. En aquesta tesitura estem, és a dir, la necessitat de que efectivament es faci alguna cosa, perquè no té sentit que un passeig marítim que des del punt de vista visual té una unitat es talli simplement perquè hi ha una línia fictícia, que és un terme municipal, i per altra banda, doncs, aquesta necessitat de que fins que no es formi un govern a l'Estat, doncs no es podrà tirar endavant sobre aquesta qüestió. Això sí, després que s'hagi, doncs, l'Ajuntament de Sitges ofert la possibilitat de cofinançar l'actuació, una cosa que aquest sotsdirector general es veu que va veure amb bons ulls. Miquel Forns.
La reunió amb el Ministeri, que es va produir dijous de la setmana passada, va ser amb el subdirector general de Costes. Per tant, hem de recordar que el govern espanyol és un govern que està en funcions i, per tant, qui ens va rebre no és un director general, que és un càrrec polític, ni tan sols, doncs, el ministre, o la ministra en aquest cas, és la ministra, oi? Sinó que ens va rebre un subdirector general, i sí que ens va dir que evidentment tot depenia d'una decisió política en funció del nou govern espanyol que hi hagi, però que entenien dues coses i que per tant aquest alt funcionariat veien bé dues coses. Una, primera, Castelldefels ha fet la remodelació del seu passeig marítim, de fet estan acabant les obres. Vam estar parlant amb l'alcaldessa de Castelldefels també en el marc de la visita a Madrid, i l'alcaldessa ens deia que la seva intenció amb el Ministeri és acabar les obres aquesta abans de Setmana Santa, per tant diguem que és immediat l'acabament de les obres, i per tant el Ministeri entén que aquestes obres que finalitzen just on s'acaba el terme municipal de Castelldefels i comença el de Sitges han de tenir continuïtat, perquè no té cap sentit ni urbanístic ni de la mobilitat ni d'ordenament de l'entorn urbà ni paisatgístic que hi hagi un acabament d'una remodelació i a partir d'aquí comenci la zona com estava abans, no? Per tant, això ho veuen com una prioritat. I segona qüestió, que va ser molt interessant, va ser l'oferiment que els vam fer des del govern municipal de cofinançar l'obra. És a dir, dir-li al Ministeri, escolta, estem disposats com a Ajuntament a cofinançar, és a dir, pagar en un percentatge el que sigui, Ajuntament i Ministeri, aquesta obra. Cosa que pel Ministeri la reacció va ser dir, carai, si tenim una llista de passejos marítims a fer a tota la costa de la península, no? A càrrec del Ministeri, però tenim un Ajuntament que ens diu, nosaltres estem disposats a posar diners i a cofinançar-lo, té més probabilitats d'execució que un altre. I per tant això ens pot fer passar a la llista de prioritats del Ministeri. I per tant, en aquest sentit, ho vam valorar positivament, que aquesta sigui la seva opció, no? I la nostra, però dependrà, insisteixo, del nou govern espanyol. Per tant, així que anomenin govern espanyol, ens posarem en contacte amb la Direcció General de Costes i amb el Ministeri per tornar a posar el tema sobre la taula immediatament.
Es deuen conèixer tots i tothom, eh? Com els dèiem des d'inici, que ho recordàvem aquest matí, la tertúlia des del 1991, que Sitges batalla pel projecte de regeneració de platges, han passat 25 anys. 25. I acabem amb un dels moments més edificants del ple, que va ser la presència en l'apartat de pregs i preguntes de dues persones, membres del projecte Timol. Què és el projecte Timol? Només us ho apuntem d'entrada. El Timol és un projecte que va posar en marxa l'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú, que té com a propòsit la inclusió a les empreses de persones amb alguna discapacitat. Dels municipis de Vilanova, Sant Pere de Ribes, Canyelles i Cubelles. Sitges hi va ser en el seu moment en el projecte Timol i després la cosa, diguem-ne, des del punt de vista burocràtic es va embolicar una mica i ahir, diguem-ne, aquestes dues persones que van intervenir des del públic van fer un discurs amb una potència, amb una profunditat i amb una empenta i amb un positivisme que van captivar tot el públic present al Saló de Plens i d'alguna forma van posar-ho tot molt bé perquè la regidora Mireia Rossell pogués respondre amb un discurs també que ja gairebé donava per fet que en algun moment, i no serà massa tard, Sitges es tornarà a incorporar al projecte Timol, Joan.
Certament. D'entrada, com ja és el torn de preguntes del públic, apuntem simplement, va haver també una prèvia, el senyor Jordi Milà va parlar d'unes qüestions de Quim Mar sobre les irregularitats que entén que hi ha al servei de bus, la línia 3, que no respecta les freqüències de pas previstes. Sembla ser que doncs, l'Ajuntament està estudiant la manera de poder-ho arreglar perquè efectivament es reconeix que hi ha una mancança en aquesta línia.
Hi ha un problema en la implantació d'aquell servei d'autobús a demanda.
Sí, del pulsador.
Exacte, del pulsador de comunicació. Sembla que és una complicació i que els xofers fan tot el que poden, però és molt complex de resoldre.
També va haver una queixa dels veïns del carrer Bargalló que sembla ser que encara hi ha comunicacions oficials que posa carrer Margalló i la placa mateixa del carrer també encara posa carrer Margalló i ells entenen que és Margalló, però doncs en el seu dia la Comissió de Toponímia va considerar que aquest carrer s'ha de dir Bargalló, bueno, aquells canvis de nom de carrer.
Recordin que és Bargalló i no Margalló, i recordin que és Farigola i no Fanigola.
I per últim, una queixa també sobre la manca de representativitat que entén el senyor Milà que exerceix l'associació de veïns de Quim Mar. De fet, l'alcalde li va respondre que doncs, l'Ajuntament no hi podia interferir i que doncs, mentre es presentés aquesta associació com a associació doncs,
com a interlocutora
doncs farien aquesta interlocució. Una altra cosa és que hi hagués doncs, algú altre que també exercís algun tipus d'interlocució. I el que comentaves... va ser primer Marta Domínguez que va explicar el projecte Timol i sobre la necessitat de que Sitges s'hi torni a incorporar, que hi col·labori que hi participi. De fet, va ser doncs, el moment més emotiu i més interessant, fins i tot podríem dir gairebé del ple d'ahir, en què doncs, les persones amb discapacitat volen fer servir les seves capacitats per poder treballar amb els ajuntaments i a les institucions de la comarca. Escoltem.
Marta Domínguez Carbonell, sobre el projecte Timol. Si via per les persones està complicat a l'hora de trobar feina, per les persones que tenim alguna discapacitat encara està més complicat. I és una llàstima que l'Ajuntament de Sitges fins ara no hagi volgut col·laborar amb aquest projecte. Però des de fa un temps té la intenció de tornar a col·laborar a proposta de Nou Horitzó i de la senyora Mireia Rossell i per això estem molt agraïts. Aprofito també per agrair a les orientadores Ingrid i Raquel totes les coses que fan per ajudar a que les persones amb discapacitat, que tenim alguna discapacitat, puguem aconseguir un lloc de treball en el món laboral. A l'empresa ordinària. A part, quan estem fent pràctiques o treballant, mantenim les tutories i en aquests moments ho aprofitem per parlar de com ens va a les pràctiques o a la feina. I és quan es posa tot en comú. Per les persones que tenim alguna discapacitat, és una llàstima que aquest Ajuntament no hi vulgui col·laborar. Penseu que tenir una feina implica sentir-se útil i ser útil, així com a millorar l'autoestima, tant a nivell personal com laboral i a l'entorn professional i a la resta de l'entorn. I és una llàstima que aquest Ajuntament fins ara no hi hagi volgut col·laborar. Esperem i desitgem que l'administració posi els mitjans adequats per garantir-ho, la inserció d'aquestes persones. Moltes gràcies a tots. Li passo el torn al meu company Josep Maria Barberà.
Antes de hacer un pequeño discurso, dar las gracias a Ignasi por haberme traído aquí al pleno, ¿no? Bueno, buenas tardes, me llamo José María y estoy en el proyecto Timol. Quiero dar las gracias sobre todo al proyecto Timol. Gracias sobre todo al proyecto Timol, que gracias a este proyecto llevo 6 años trabajando en CESPA, en mantenimiento de plazas y jardines en Vilanova de la Geltrú. El proyecto Timol es un proyecto de personas con discapacidad, donde este proyecto te ayuda a encontrar un puesto de trabajo. Luego tenemos 2 orientadoras, Ingrid y Raquel, que en clase nos enseña lo que nos hace falta para el mundo laboral. Una vez estamos en clase y estamos preparados, nos empiezan a buscar empresas para trabajar. Una vez encuentran la empresa con el alumno, la empresa se pone en contacto con el alumno. Y una vez el alumno dice que sí, ya van a la entrevista. Una vez van a la entrevista de trabajo, el trabajador empieza su periodo de prácticas. Y en este periodo de práctica nos acompañan a hacer el seguimiento en la empresa las orientadoras. Una vez pasamos a ser contratados, seguimos el seguimiento con las orientadoras. Una vez pasamos a ser contratados, seguimos el seguimiento con las orientadoras para comentar cómo nos va en la empresa. Una vez estás contratado, el seguimiento lo seguimos haciendo con Ingrid o Raquel, y las monitoras siguen estando en contacto con la empresa para ver cómo vamos evolucionando. Creo que las personas con discapacidad tenemos el mismo derecho que los demás y queremos que el Ayuntamiento de Sitges se vuelva a incorporar con la papelera, ya que sonaría mucha ilusión. Muchas gracias a todos y espero que lo tengáis en práctica. Y bueno, según la última intervención que me llegó a mí por Ignasi Rubí y por Ingrid, es que estuvieron en una reunión ahí en la papelera, y bueno, esperemos que lo pongáis en práctica. Y nada, como lo hemos dicho, que de verdad que nos haría muchísima ilusión y vamos a conseguirlo, ya que Sitges, igual que Vilanova, San Pedro de Ribas, Cubellas, están inscritos. Sitges, ¿por qué no? Vamos a ser unidos y lo vamos a conseguir. Visca el proyecto Timol y visca Sitges.
Visca el projecte Timol i moltíssims ànims i força perquè continuïn davant molt de temps més.
Bueno, bon vespre, especialment a vosaltres, la Marta, el Josep Maria. Bé, doncs només una mica compartir les vostres ganes de que el projecte Timol doncs ben aviat torni a ser una realitat. De fet, ja quan vam entrar en aquest nou govern, ara doncs era l'estiu, quan ja vam començar a tenir les primeres reunions, des de la regidoria de Benestar i Família i també la regidoria d'Ocupació i Empresa, ja que, com sabeu, el projecte Timol doncs toca aquestes dues vessants, la part doncs de benestar i la part també d'empresa, vam ja estar tenint unes primeres converses doncs per a veure què havia passat, perquè el projecte Timol doncs fa uns anys, doncs malauradament, doncs va deixar de de forma per Desitges i com podien tornar a reprendre'l. La il·lusió ho pot tot i la nostra intenció des del primer dia també va ser doncs, que ho poguéssim tirar endavant i en aquesta línia hem estat treballant conjuntament, doncs, com sabeu, doncs, amb altres regidors que també hi han mostrat doncs, tot el seu interès perquè quan les coses surten ha de ser coses de tots i de moltes persones i no d'una ni de dos, sinó de molts i això sí que avui una miqueta doncs, que quedi reflectit, no? Doncs, que aquí ben segur tots els que estem avui aquí en el Sala de Plens doncs volem que vosaltres aquí a Sitges tingueu l'oportunitat de trobar doncs un espai, un lloc laboral com totes les persones i que evidentment és difícil per tothom i per tant doncs, amb el projecte Timol intentarem doncs, que sigui una miqueta més fàcil. Explicar-vos una miqueta com està el tema. Ara no sé exactament el dia però pels vols abans de les vacances de Nadal. Caram, doncs el 23 de desembre. Molt bé. Doncs des de la regidoria d'Ocupació i Empresa amb el regidor Eduard Carrillo i jo mateixa vam anar a Vilanova doncs, a començar ja les primeres converses i bé, tot plegat és per perseguir-les. Ara al gener doncs, ens convidaran a un plenari i dir-vos doncs, que estem a la disposició de col·laborar i que bé, doncs, podem dir pràcticament que això serà una realitat en breu i que esperem doncs, que això porti els resultats que us mereixeu amb l'esforç i la voluntat que sempre poseu vosaltres amb les coses. Gràcies.
Doncs 7 minuts, vaja, que si això fos un programa esportiu i un resum d'un partit de futbol, la jugada del partit seria aquesta. La intervenció ahir d'aquestes dues persones del projecte Timol exhortant a l'Ajuntament a avançar i a que Sitges també s'afegeixi a la llista de municipis que en formen part. Demà hi tornem, demà que tindrem el president de la Comissió de Carnaval del Retiro, a Jordi Andreu, a la segona hora de programa, el temps pels llibres, el temps de TAM, amb en Juanjo Establier, en fi, demà hi tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.